Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. Israel ha llançat un nou atac a la perifèria del sud de Beirut, la capital del Líban. Segons l'exèrcit, és un dels anomenats atacs de precisió contra un alt comandament de Hezbollah. En els últims dies ja ha eliminat els càrrecs militars de la milícia xiïta amb bombardejos similars, que també han provocat, però, un elevat nombre de víctimes civils. Aquests atacs, sumats als del sud i l'est del país, estan generant la fugida de desenes de milers de persones. El ministre de l'Interior, Wassam Mawali, explica que molts marxen cap a Síria.
Hi ha refugis a la vall de la Bekaa destinats als sirians, uns 5 o 6 refugis. Hi ha sirians a tot el país. I vull subratllar que hem observat sortides per la frontera amb Síria durant els darrers 3 dies. Uns 27.000 ciutadans han marxat, la meitat libanesos i l'altra meitat sirians.
Israel també manté l'ofensiva a la Franja de Gaza. Avui ha atacat una escola del campament de refugiats de Jabalia al nord i ha provocat la mort d'almenys 15 persones, inclosos nens i dones. L'exèrcit d'Israel ha anunciat que l'objectiu era un grup de milicians i el centre de comandament de Hamas que operava des d'aquest recinte. Més notícies, Albert Manyà.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya descarta investigar l'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena i el president del Parlament Josep Rull per la no detenció de Carles Puigdemont el 8 d'agost. És el que havien reclamat Vox i l'associació ultracatòlica Azteoir en les querelles presentades contra ells dos i altres membres del govern sortint d'Aragonès i de l'excúpula dels Mossos d'Esquadra. El Tribunal no veu delicte en l'actuació d'Elena i de Rull, sobre els quals es pot pronunciar perquè són aforats. Sobre la resta no es posiciona, ja que no tenen aquesta condició i no n'és competent. Entre ells destaca l'excap del cos de la policia, Eduard Sallent.
Un home de 52 anys ha mort ofegat aquest migdia a la platja de Garbí de Calella, al Maresme. Dos policies locals han tret la víctima de l'aigua ja inconscient. Aquest matí hi havia un foronatge en aquest punt de la costa catalana. Calella, Marta Vallès.
Bona tarda. Els fets han passat cap a un quart d'una a la platja de Garbí, la que està situada davant la zona d'hotels de Calella. Com a la resta de la costa catalana, ja no té servei de socorrisme un cop acabada la temporada d'estiu. Quan s'ha rebut l'avís, els primers en arribar han estat una patrulla de la policia local. Dos agents s'han llançat a l'aigua i han tret la víctima, però ja estava inconscient. Li han fet les maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. El sistema d'emergències mèdiques n'ha certificat la mort. De la víctima se sap que és un home de 52 anys, però no si és un veí de la zona o bé un turista. En el moment del succés hi havia un fort onatge. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Calella.
Els Mossos detenen 3 persones i desmantellen un cultiu amb 1.800 plantes de marihuana a les muntanyes de Prades, al Baix Camp. Els bancals han ocasionat danys en una zona que forma part del Pla d'Espais Naturals de Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
Bona tarda. Els detinguts són dos homes de 20 anys i un altre de 33. El jutge els ha enviat a la presó. Els atribueixen els delictes de pertinença a grup criminal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient. Tot i les dificultats orogràfiques del terreny, els Mossos van poder arribar fins a les parcel·les on hi van trobar 1.800 plantes de marihuana. A pocs metres de distància, els agents van localitzar un campament on van detenir els 3 homes que s'encarregaven de la vigilància i el conreu de les plantes. Ricard Boigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Pedro Almodóvar crida a combatre la ultradreta i el liberalisme que s'imposen a Espanya, Europa i els Estats Units. Poc abans de rebre el Premi d'Hòstia honorífic al Festival de Sant Sebastià, el cineasta manxec ha avançat que demanarà al president del govern espanyol que serà present a la cerimònia que cal acollir més immigrants. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Sant Sebastià, Marc Garriga.
Almodóvar ha dit que aquestes últimes hores estan sent excessivament emocionants i que encara està retocant el discurs d'aquesta nit, però sí té clar que es mullarà políticament aprofitant la presència de Sánchez.
Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje. Solo podemos pensar en que van a tomar las peores decisiones para todos nosotros. Hay un mandamiento que significa ayudar al prójimo. Piensan en sus hijos, sus nietos o sus bisnietos. Los inmigrantes, o sea, deberían ser bienvenidos. Sería sangre nueva. Rejuvenecería España.
I també ha demanat que hi hagi més països que aprovin lleis a favor de l'eutanàsia, el tema de la seva última pel·lícula, L'habitació del lado. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Sant Sebastià.
Esports, Marcos García.
Avui acaba l'estrena jornada de primera divisió a les 7 Espanyol Villarreal, un quart d'hora abans a Catalunya Ràdio, també a les 7 Les Palmes Betis, a les 9 Celta Atlètic de Madrid. Encara en futbol, el Barça treballa per incorporar el porter polonès Wojciech Szczęsny, de 34 anys. Szczęsny podria passar la revisió mèdica aquesta setmana mateix, abans de firmar com a blaugrana fins a final de temporada. L'Ale Sèrbia, Caterina Sec, fitxa pel Joventut de Badalona. Sec ha jugat en equips com l'Estrella Roja, l'Universitat de Texas o l'Araski de Vitòria. El nou conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, admet que hi ha un dèficit d'infraestructures esportives a Catalunya i que d'altres cal modernitzar-les. Álvarez també diu que treballa per erradicar la desigualtat de gènere en l'esport a casa nostra. I en marxa la segona regata del dia, la final de la prèvia de la Copa Amèrica de Vela. A hores d'ara, l'Ineos Britània domina amb un avantatge de més de 9 segons sobre l'Una Rossa. Si acaba guanyant, l'Ineos empatarà a un aquesta final perquè a la primera regata, victòria l'Una Rossa, que s'ha avançat per 1-0. Recordeu, el guanyador d'aquesta final s'enfrontarà al Team New Zealand a la gran final.
Fins aquí les notícies.
L'Univers Podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. Tornen a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dijous, dia 26 de setembre, un dia especial, perquè avui fem un programa en directe des de la Setmana del Llibre en Català. Serem aquí fins al final del programa, 6:45, al passeig Lluís Companys. Per tant, si avui és dijous i fem un dia especial, Setmana del Llibre en Català, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors que millor es poden defensar en aquesta Fira del Llibre en Català. Malcom Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està vostè?
Molt bé, molt bé, molt content.
Avui estàs com nedant en el teu ambient, no?
Sí, sí, m'he portat a casa.
Un mar de llibres.
Sí.
I també, evidentment, que ens ha d'acompanyar Llucia Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Com va això?
Molt bé, molt bé.
Ara em direu quants llibres teniu cadascú a casa vostra, eh? Perquè la xifra és tremenda. A veure, Llucia...
No ho sé, no els he comptat mai, però deu ser al voltant d'uns 3.000, una cosa així.
3.000, una cosa així. I tu, Malcom, per ahí, no?
Al voltant d'uns 5.000, perquè sóc molt més gran que ell.
Exacte. L'edat aquí passa
factura. Som més anys acumulant, sí.
Carquinyolis productors, tenim en David Bueno aquí amb nosaltres, la Dolors Joanola a l'estudi de la tarda a Catalunya Ràdio, les ratafies al control, el Sam Silva i en Fran López. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. La nova cançó de Shakira, eh? De seguida parlarem d'aquesta nova cançó de l'ex de Gerard Piqué. I aquí, a l'estudi portàtil avui de la tarda de Catalunya Ràdio, al passeig Lluís Companys, a la Fira del Llibre en Català, carquinyolis habituals, Carlos Baraiber, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Molt bé, tu?
Mira, et diré la veritat sobre per què sóc aquí.
A veure.
Podries pensar que per fer el programa...
M'agradaria pensar això, però veig que no.
No. En realitat he vingut per comprar uns supervendes de literatura infantil que es posa a la venda avui... M'havien dit que es posava la venda avui. A tot arreu està anunciat que es posa la venda avui.
Però...
Encara no he pogut trobar.
Però si has vingut amb una bossa.
Sí, doncs he comprat altres coses.
Ah,
perquè el que jo volia comprar, que és Una casa de por, és un llibre de l'editorial Flamboyant, tercera versió d'Un sopar de por i Un regal de por.
Això és molt famós, no? Entre els que sou pares...
Això ho peta. O
sigui... Malcom, tu que ets pare també,
sí, sí,
els teus fills també han consumit això, eh?
Sopar de por.
El sopar de por i el regal de por.
I ja el tinc.
He de dir que... Oh!
Consumit, eh?
Tens Una casa de por, ja?
Ah, un moment.
L'editor aquí... Mira,
bueno, però això no és...
Sí. He anat a la parada on hi ha l'editorial Flamboyant, que és la que té, i m'han dit, no, no han enviat la caixa. I ja m'he posat una mica mosca.
I tu el tens?
I tu el tens.
Això
ja farem alguns apanyos, ja farem alguns apanyos.
I uns preus, també.
Exacte, sobretot
preus.
Això. Esther Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què m'expliques?
Mira, t'explico que ara acaba de sonar aquesta cançó de Shakira. Tengo derecho de portarme Es titula Soltera. Ella diu que no va de Gerard Piqué, que ja ho ha superat, que és un cant a la llibertat. Bé, al final és la Shakira, és la d'amiga de Té Cuenta, de que alguna cosa després de dos anys has de superar, però vull fer referència al tema en qüestió no dins de l'àmbit estrictament musical. S'està celebrant el festival de Sant Sebastián, que jo volia preguntar-vos, Juan, com a Llucia, ja heu estat mai al festival?
Sí. Segur, sí. Coneguent-los.
Sí, jo 4 o 5 vegades.
I és xulíssim, oi? O no?
Aviam, jo he anat sempre amb amics que tenien peli, en aquest context és molt
divertit.
Ai,
Malcolm, t'està quedant, sense voler-ho, tan, de persona important.
No, jo he anat amb els mateixos amics que Malcolm.
Ah, de veritat. Amics que tenen peli.
I aleshores tu passes molt bé, perquè el context d'una peli, que a més no et conviden a dinar, a sopar, tal, és tot molt xulo.
Estàs anat reservats.
Sí, sí.
Ara, i tu ja ens hi portareu, a veure si teniu amics que fan peli i si ens conviden.
Són com unes colònies de gent important.
Exacte.
Allà s'hi ha estrenat aquest any a la sèrie Celeste, que la podem trobar a Movistar Plus al novembre, sí. Però tot això ho lligo amb la trama de Shakira, perquè s'hi ha presentat... O sigui, la trama és una inspectora d'Hisenda, que la fa la Carmen Machi, que li arriba l'últim dia de jubilació a aquest cas.
El artículo 9 de la ley del IRPF 35/2006 establece que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días en nuestro territorio.
Exacte.
El cas Shakira, bàsicament.
Aquesta és ella caminant amb talons d'inspectora d'Hisenda, que segur que has fet moltes coses malament. Llavors... Ja sabem de què pot anar, que és que li toca estudiar el frau d'una estrella llatina del pop que arriba al país i no hi tributa. Similituds?
Home, a veure, totes, no?
Atzar? Coincidència?
Home, la A. Votem la A, no?
Diego San José, que és el seu creador, ha dit que no és una sèrie sobre Shakira. Nosaltres ho confirmarem al novembre quan la mirem.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta sèrie de la no Shakira. Gràcies, Esther Vallès. Fran Domènech, bona tarda. Punt de trobada i situació ara mateix en aquesta setmana del llibre en català.
Bona tarda, com esteu? Doncs mira, perquè si ens escolta alguna persona de Calldetenes que ara mateix doncs, diu que a Barcelona centristes, mira, això és el passeig Lluís Companys, a la part de la Llar de Triomf, doncs jo estic a la part de baix, és a dir, ben lluny del Triomf, ben lluny del Triomf, com sempre.
Com sempre, Fran,
llavors,
no pateixis.
Què passa aquí a la fira, a la setmana del llibre en català? Que hi ha, a banda de les paradetes dels llibres, hi ha uns espais habilitats per fer-hi presentacions, xerrades, col·loquis, no?, etcètera. I fa una estona, mentre es feia el programa de l'Òscar Fernández, jo hagués suspès l'antena i hagués irromput, però mentre estava intervenint una contacontes, la Berta del Poblet, a uns 30 nens, no us creureu el que ha passat, ha fet servir... la paraula màgica d'aquest programa. Ha dit la paraula carquinyoli.
Oh!
Sí, oh! Comptes, que ara ja ha marxat, però en aquell moment he pensat, quantes pàgines hi ha a llibres en català que tinguin aquesta paraula, a carquinyoli?
Ho hauries
ja
de comptar,
no et dic a dins, potser en el títol, si hi ha algun llibre, tenint el Malcolm, que tingui la paraula carquinyoli. I llavors he pensat una altra cosa. Tenim una escriptora aquí a la taula.
Llucia
Ramis,
va per tu,
No sé si té previst... No sé si té previst treure algun llibre, i no vull dir res, però potser estaria bé, de la mateixa manera que fem dir carquinyoli a persones que tenen davant un micròfon, potser Llucia Ramis es podria comprometre davant de tot Catalunya que a la seva propera novel·la hi surti la paraula carquinyoli.
Jo no diré res, però té una novel·la que està a punt d'acabar, per tant, Llucia...
Un llibre, no és novel·la, és una ficció, però sí.
Millor encara.
Pot entrar la paraula carquinyoli.
Oi, s'està comprometent, guarda el tall, Fran.
Fantàstic, magnífic, ja ho tenim.
Quan tinguem
ser
el PDF,
la meva obsessió...
El títol no serà, crec, eh?
Home, a la contraportada.
Avui tinc una obsessió, a veure si la puc complir, que és on llegim els catalans. O sigui, quin és el lloc on llegim els llibres?
On llegiu vosaltres?
Al públic, a un racó, no sé,
a tot arreu. Públic.
En Malcolm i la Llucia a tot arreu?
No, butaca i sofà, butaca i sobretot.
On no puc és al llit.
Jo una estona sí, però no gaire. Estic més al sofà o una butaca que... No,
jo tinc la butaca de llegir, que és més còmoda, no?
Jo en tinc dues, o sigui, una butaca de llegir i després el sofà també em va bé.
Ah, mira,
dos
butaca
espais.
De llegir,
jo,
dos espais.
Jo, com faig tard, sempre llegeixo als avions, als trens, a tot arreu.
Però abans sí que és veritat que durant quan fèiem servir tots el transport públic, quan anàvem a la universitat, no? 45 minuts de metro, nada, i 45 de tornada, jo em llegia un llibre per setmana, mínimament. I això s'ha perdut. Ara la gent anem amb el mòbil.
Sí, avui ho comentàvem, clar, hi ha gent que fa trajectes de metro que al final són 10 minuts i no tens temps de llegir-te més de dues pàgines, a més amb la gentada que hi ha. Però la gent va amb el mòbil. I el que passa és que hi ha molta gent que es mareja, també, el transport públic i llegint.
Però abans, fins i tot els avions, hi havia molta gent que llegia. Ara tu vas a un avió, et poses darrere i veus Candy Crush. Sabeus?
Oh, quina
mare. Que està sense connexió, perquè no tenen connexió, però estan jugant, es dediquen a una altra cosa.
S'ha perdut una cosa, que és que abans podies veure qualcú que llegia un llibre que tu havies llegit i te feia com a il·lusió. O volies llegir tu i te posaves al costat per veure si t'agradava o no. Hi havia una sèrie de trampes que estava molt bé. I ara això ha desaparegut, no només pels mòbils, també moltes vegades per Kindle, no? Per aquests llibres electrònics que no permet saber que està llegint l'altre. I això perd molta gràcia.
Vosaltres dos, llibre electrònic o sempre llibre de paper?
Jo per feina sí que el faig servir.
Llibre electrònic.
Jo l'electrònic el faig servir moltíssim per feina.
Sí.
Perquè si cada llibre que demanes per fer una crítica t'han d'enviar el llibre, primer és més complex, no arribes, no ets a casa, bueno, vull dir, el missatger. Jo prefereixo en aquest sentit el llibre electrònic. Els llibres per
Gaudi?
Sí, mai.
Aquests en paper. Ja més,
Gaudi amb paper.
Sí.
Fran Domènech, de seguida tornarem amb tu. Estaràs voltant per aquesta setmana del llibre en català. Anirem fent connexions. Prepara't alguna cosa sucosa, a la pròxima connexió.
Perfecte. Per cert, abans de marxar, pels que pensin que avui hi ha altes temperatures, bufa una brisa marina, que és com si estiguéssim al costat del mar.
Menys mal de la brisa marina, perquè si no estaríem dissecats, aquí, també us ho dic.
Estic patint pel Malcolm, que ha vingut amb jersei.
Sí. Ai, Malcolm, m'ha tret el jersei.
I a més me l'he tacat, imagina't.
Doncs treu-te el jersei, fill meu, per favor. Ja ho sabeu, al passeig Lluís Companys, si us voleu acostar, hi serem fins a 6:45 de la tarda, perquè avui juga l'Espanyol Villarreal, partit de Lliga, us emetrem a Catalunya Ràdio a partir de les 7, un quart d'hora abans la prèvia. Avui a la sobretaula parlarem de l'estat del llibre en català, parlarem de si hem de subratllar o no llibres, i encara més enllà, què hem de fer o què podem fer amb els llibres que ja hem llegit i que no volem conservar a casa. Quines opcions tenim per donar-los una segona vida? A les 5 saludarem en Bernat de Déu, avui lliçó filosòfica del nostre Nietzsche particular, i després voldrem parlar d'escriure a mà. Perquè això té beneficis, té molts beneficis escriure a mà. Per la memòria, per l'aprenentatge... És terapèutic escriure a mà? Doncs ho descobrirem amb la Maria Jesús Comelles. Ella és pedagoga i doctora en psicologia. Avui farem l'última i marxem amb l'Anna Priscila Magrinyà, i abans de marxar farem un combat de gloses.
M'encanta.
Glosa forma part de la cultura popular oral catalana i és l'art d'improvisar versos rimats sobre una melodia. N'hi ha diferents tipus, poden ser garrotins o d'altres tipus, que avui us explicarem. Per això avui a la tarda de Catalunya Ràdio, alerta, perquè amb en Fran Domènech farem el primer combat de gloses de Catalunya Ràdio. Això serà a 6:45 de la tarda. Això i moltes coses més des d'ara i avui fins a 6:45. Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
En Fel Feixedes, que ahir ens presentava el llibre a la tarda de Catalunya Ràdio i ens va dir voluntàriament el nostre leitmotiv. Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Sobre taula extraordinària en un dijous amb en Malcolm Otero, amb la Lucía Ramis. Posem fil a l'agulla amb una pregunta que, atenció, divideix mig Catalunya i podríem dir que gairebé tota Catalunya, per no dir tota Catalunya. El sector lector català. Segons diu la nostra companya de redacció, Esther Vallès, aquí hi ha tensió. A veure, Esther.
No fem broma. Probablement és la qüestió que estableix la divisió universal en un estat més superlatiu. Atenció amb la pregunta. Lectors de Catalunya, subratlleu els llibres, sí o no? Fa qüestió d'una hora hem posat en marxa la pregunta a les xarxes socials @CatalunyaRàdio. Us dic els resultats.
A veure.
Amb un 33%, l'opció del sí, i com més pàgines, millor. Amb un 64%, no ni pensar-ho, és una aberració. I amb un 4%, amb un reducte, només llegeixo llibres electrònics. Per tant, el poble ha parlat.
A veure, Malcolm Otero, Lucía Ramis, esteu d'acord amb aquests percentatges?
Primer he de dir que el llibre electrònic ara es pot subratllar.
Sí, permet subratllar.
No, això no ho sabia, jo.
El model que jo tenc, que és un Kobo, pots subratllar, pots escriure, pots posar notes.
Però jo tinc un Kobo, també puc?
Sí, un dels nous, pots anotar, fer notacions i tot això, per això, per començar.
És que, Caro, t'hem portat amb una gent molt avançada, no, clar, dins del sector.
No, perquè jo el que
faig... No li estic traient tot el potencial al meu e-book.
I després està molt bé per veure totes les anotacions, saps?
Jo faig anotacions i després imprimeixo a vegades per veure tot.
Ah, de veritat, així, si és per treballar, treballar això, clar.
Sí,
clar,
no, no.
Clar.
I a més pots, aquesta, les anotacions que fas a mà, les pots fer a mà, després te les passa com si fossin impreses.
Ah, de veritat?
Impreses, sí.
No, mira, algú va comprar una cosa que intentava fer el mateix, Carol.
Jo vaig intentar, però no tenia connexió a internet. Doncs igual,
sí.
No funcionava.
Llavors, sí que jo subratllo per la feina, una altra vegada, pels llibres que llegeixo de feina, normalment no ficció, etc. Però, en canvi, els llibres que llegeixo que no són per la feina, no els subratllo mai. Pintura puc fer una petita marca a llapis sempre.
I fluixa. No, per favor, a boli ja, és sacrilegi, eh?
No, ja veuràs que no, ja.
Lucía Ramis.
Per les cares que fa Malcolm.
Jo no Malcolm, no em vull enfadar, perquè...
Més aviat faig una marca al costat del paràgraf o de la frase que m'ha agradat, i el que sí que faig és plegar el cantó superior o inferior de la pàgina si és en aquella pàgina que he trobat una frase que m'ha cridat l'atenció.
Jo sóc d'aquestes. Superior si està de mitja pàgina en amunt.
Exacte.
Inferior si està de mitja pàgina avall.
Jo no subratllo, però perquè no tinc... Perquè després no torno al llibre a buscar el que he subratllat, però ho faria tranquil·lament. O sigui, per mi els llibres no són sagrats.
No, per mi,
són
per mi a mitja sí.
O sigui, vull dir, a part que tinc sobredosi de llibres en la meva vida, però jo dobleu les fulles de qualsevol manera.
Que sí, les estripes.
I sí, vull dir... Com que tinc això, accés de llibres, si un llibre s'ha fet malbé, de fet és una bendició per a mi.
Però després és veritat que quan compres llibres de segona mà te fa gràcia veure les apuntacions dels altres.
Això també és veritat, eh? I la lletra d'algú, de dir, ostres, això ho ha llegit una persona
o
que té aquesta
gent que
lletra,
signa,
no?
En
què s'ha fixat, tal. Aquestes...
Jo, quan era jove tenia un Exlibris, o sigui, el tinc encara, però no el faig servir, un segell d'aquests que posa, tal. I perquè eren com que pensava que estava fent una biblioteca i que seria més petita. Al moment que ja desborden els...
Et va acabar la tinta.
Ja, no, sí, se'm van acabar les ganes, sobretot.
Què és el teu Exlibris? Què surt?
Són dos dofins.
Dos dofins? Vaja. A veure d'on venen els dos dofins, exacte.
Una cosa familiar, sí, una cosa familiar.
Ah, val, pensava que us portaves tatuats com el que porta Tweety, tatuat.
Ara t'ensenyo el cul.
En fi, boli o llapis? Perquè, clar, la Lucía ha deixat clar...
Sí, però
llapis.
Jo pregunto, llapis, Lucía, després esborres amb goma? El que, si no, per què l'utilitzes, el llapis, i no fas bolígraf?
No, perquè és molt més subtil, és més fluix.
Elegància, elegància.
No és d'elegància.
Però es va desfent, el llapis.
Ah?
Es va desfent i al cap d'un temps ja no ho saps
ni què
és apuntat.
No, sí que aguanta tota la vida.
Però a veure quants segles de vida tens. Sí, clar,
no, a més, és simplement per saber bones, no cal subratllar-ho realment.
Una marqueta.
Com, no, una marca per després, si a qualque moment de la meva vida vull veure que em va cridar l'atenció d'aquest llibre, que no passa mai, però bé, sabré més o manco on eren aquestes anotes.
És que això de subratllar els llibres és una mica com, a veure si vosaltres ho feu, fer captures de pantalles de coses que trobeu interessants, a dir, ai, mira, això després ho recuperaré.
I no ho mires
no
mai.
No ho recuperes mai.
Mai. És
veritat, no serveix
això.
Per res.
No, però sí que de vegades penses, aquesta frase m'agrada molt, i si no l'apuntes tot d'una, és vera que després te va molt bé recordar, ostres, vaig llegir un llibre amb una frase que em va cridar molt l'atenció, no la recordo textualment, la vaig a cercar ara, perquè si no és molt difícil trobar
sí, és molt complicat.
La cita textual.
Que en el moment no t'ho sembla, dius, no, ja recordaré el capítol.
No.
Sí, home. Mm. Deixeu-me saludar el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Lilia Pèrdigo, que també està al capdavant de la Setmana del Llibre en Català. Lilia, bona tarda.
Bona tarda.
Entrarem de pet a la qüestió. Subratllar llibres sí o no?
Sí, jo ho he fet poc, però sí, reconec que amb algun assaig i de més, sí, ho subratllo, però em passa el mateix que ho comenta tots, que després mai tornes, mai ho recuperes, però en aquell moment, aquella frase, aquell concepte, sí, l'he subratllat.
A boli o a llapis?
Llapis, jo estic com la Lucía, més sutil.
Més sutil, i doblegues pàgines? O
no
ets aquest?
No.
Ai, aquí li ha dolgut. Per què t'ha dolgut això de doblegar pàgines?
No, perquè... Estan d'acord que els llibres s'han de manipular, s'han d'utilitzar, s'han de... Ai, el tema de plegar pàgines... No.
Això t'ha fet mal, eh?
Bueno, soc més de punt de llibre, de posar...
No, però el punt de llibre... És a dir, aquest plec no el faig com a punt de llibre. Tenc un punt de llibre. El que passa és que aquest plec és per recordar
per
on és la marca, perquè si no, després no la trobes mai.
Hi ha gent que hi posa pòsits. Aquests sí. No els oblidem, que aquest sí. És un altre equip.
Jo sí, jo he fet servir banderes d'aquestes, que es diuen aquestes
i tant,
pòsits petits
de colors,
però... La veritat, he de dir que durant anys m'han regalat... Sí, bueno, vull dir, perquè a vegades hem treballat en els llibres... No, perquè em marcava, sobretot quan fas una crítica, em marco coses dolentes. I poso banderes vermelles en coses horribles, per exemple. Verdes en coses bones.
Però... Els llibres deuen acabar semblant un Lego, fill meu, eh?
Però he de dir una cosa, que durant anys el meu entorn m'ha regalat punts de llibres i mai he fet servir cap.
Mira, és una cosa que fa molta il·lusió que te la regalin...
Sí, perquè és maca...
Però poques vegades la fa servir, eh?
No, i després la faixa és el que fa servir com a punt de
faixa. De fet, la faixa serveix per això.
Sí.
És veritat, la faixa serveix de punt de llibre.
La bola té 10.
Tothom ho sap. La T10 d'abans, d'antes, eh? Va, aprofitem que tenim Lília aquí perquè volem parlar de la salut del llibre en català. Som en aquesta setmana, no podem deixar de preguntar-nos sobre la salut, si la facturació va amunt o avall, si la lectura en català la tenim ben encarrilada i a l'alça. Qüestions que ens fem sovint, no? Preguntes que ens fem sovint, però volem posar-nos al dia. Lília, ens consta que estàs bastant content de com està anant aquesta setmana, aquesta nova ubicació aquí, que avui som al passeig Lluís Companys. Recordeu que l'any passat ens vareu tenir al port, però com que ara hi ha la Copa Amèrica, ens han desplaçat aquí, però crec que no està gens de malament el resultat, no?
De moment, ja falta l'últim cap de setmana, estem molt contents. La veritat és que sí, teníem els nostres dubtes, però sempre ho hem vist com una oportunitat, perquè era tornar al cor de la ciutat, al centre de la ciutat, havíem estat a la catedral, de la catedral vam baixar al Moll de la Fusta i era una manera de tornar aquí al cor de la ciutat. I les dates, bé, també ho vam agafar com una oportunitat perquè era coincidir amb la Mercè. Dit això, doncs, sempre hi ha un punt d'inseguretat, allà doncs, teníem ja el nostre espai, portàvem ja uns quants anys i sempre tens dubtes. A més, ja hi havia el tema meteorològic que apuntava en drames absoluts i tot ha anat molt bé. Tot ha anat molt bé, el temps ens ha respectat i realment estem molt contents de com estan anant aquests dies. Els lectors i els militants venen i han vingut i vindran, però moltíssima gent passejant per aquí, moltíssima gent que...
És que és un bon emplaçament, jo trobo, no?
És més cèntric que l'altre, efectivament, sí. És més fàcil arribar-hi, però l'altre té el mar.
L'altre té el mar i estem més amples. És a dir, aquí ens hem hagut d'apretar una miqueta.
A mi m'agrada estar apretats, eh?
No, hi ha lectors que han passat i diuen, pues jo agraeixo que estigueu les parades una al costat de l'altra i enganxadets, que l'altre estava una mica dispers.
Clar.
Porto quasi una setmana aquí i he sentit ja opinions diverses i el dia 30 recopilarem dades i preguntarem a tots els editors que estan presents i veurem una miqueta quines són les opcions que tenim. Però aquí estem una mica més apretats, hem perdut un escenari, una de les... espais més macos que teníem allà al Moll de la Fusta és a l'espai infantil juvenil i l'espai una mica per posar-se a llegir i prendre's un descans, i aquí en aquest sentit, bueno, hem perdut una miqueta aquest espai, però realment les sensacions i les opinions de tots els editors és que estan molt contents per la gent i per les vendes, evidentment.
L'any passat es van registrar uns 60.000 visitants i les vendes van pujar. Aquest any tu has dit, estem molt contents, creus que igualarem la xifra o superarem la xifra?
El tema de comptabilitzar la gent, en aquest cas, en aquesta ubicació, no podrem comptabilitzar la gent. Ja et dic jo que vindrà molta més gent de 60.000 persones. Clar, el Moll de la Fusta estava perimetrat, teníem una possibilitat de controlar la gent que entrava i sortia. Aquí, per qüestions de seguretat i de sortides d'emergència i de més, no ens han deixat perimetrar. Per tant, seria enganyar-nos, intentar comptabilitzar la gent que està passant. Però si ens basem en el que és el públic entre setmana, durant el dia, els matins, les tardes, ja et confirmo que està passant molta més gent de la que va passar al Moll de la Fusta. A nivell de vendes preferia no mullar-me. Estem molt contents.
Això, els visitants poden agafar la referència de la Copa Amèrica.
De la Copa Amèrica, anava a dir, sí, i feu el mateix.
Perquè allà, si passes, exacte, ja comptes.
Sí. Mira, aquí també, mira quanta
gent. Que ja està assegut allà al jutjat.
També compta.
Està.
Sí, sí, senyor, sí, també compta.
Sí, efectivament, podríem fer-ho així. A veure, podríem trobar algunes maneres d'extrapolar, bueno, moltes dades, però bueno, ja et dic jo que a nivell de sensacions, que jo crec que en aquest cas són molt fiables, està passant molta gent. Per tant, el tema de tornar al centre de la ciutat ha estat positiu. A partir d'aquí, com et deia, el dia 30 avaluarem, no? I veurem. Hi ha debat.
Veurem.
Sí.
Mira, una pregunta pels sobretaulers. Carquinyolis, quin percentatge de gent creieu que llegeix en català a Catalunya?
Una de tres.
Una de tres?
No en tinc
33%?
Idea. No.
No, sí. 33%, Llucia?
Més, no? Jo què sé, 35%?
Doncs esteu al mig, 34%.
Ai!
34%.
Oh. Era una pregunta per fer en directe d'aquesta.
No, però no perquè ho encertéssiu, sinó per la percepció. Jo pensava, com que jo tendeixo a ser bastant catastròfica, i sincerament pensava que la xifra seria pitjor. Jo et pregunto, com ho hem de veure, això? És molt, és poc, got mig ple, got mig buit?
Veiem-ho, diguéssim, amb el que ha estat l'evolució. Aquesta dada, que és correcta, venim del 2016, on hi havia un 26%. Oh. Per tant, anem a avaluar-la de forma molt positiva.
Ah, sí, és molt positiu.
Abans parlaves també de la facturació del 2020 al 2023 ha crescut un 15, del 2022 al 2023 un 5, després si veiem el número d'editorials que avui en dia publiquen en català, si veiem com han crescut l'oferta del llibre en català, per exemple, molt amb l'assaig i amb la literatura infantil i juvenil, les dades són molt positives, és totalment engrescador, és molt positiu, ha crescut el públic lector i ha crescut l'oferta. Per tant, ens ho agafem de forma positiva, ara bé, volem més lectors. No només més lectors en català, més lectors. I aquí entra en joc doncs, moltes variables, un pla nacional de llibre de lectura, i bé, coses que...
Clar, perquè tenim, és a dir, augmenta les persones que llegeixen en català, bé, tenim molta edició, que per cert, la facturació en les editorials passa del 2020 al 2023, en un 15, augmenta un 15%, alerta, eh? Ara et preguntaré quants llibres en català es deuen publicar cada any per fer-nos una idea. Però tenim més lectors, tenim més edició, però seguim tenint aquesta assignatura pendent, no? Aquesta assignatura o aquesta falta endèmica, que encara ens falten lectors. No, no pot ser que publiquem massa?
Aviam, jo és que amb el tema del publicar massa encara hi ha gent que busca continguts en català i no els troba en català. Per tant, no crec que es publiqui massa. Jo crec que realment el sector del llibre en català i l'oferta del llibre en català és la que toca. Tenim molt més assaig, tenim molt més no ficció, tenim molta ficció. Per tant, vull pensar que podem guanyar més lectors i, per tant, que aquesta oferta arribi a més lectors. Sí. No crec que sigui una qüestió de publicar massa, sinó una qüestió de poder ampliar el públic lector.
Jo, de fet, crec que és el contrari. Jo crec que dels últims anys fins ara han canviat moltes coses culturals de percepció, per exemple les traduccions, un tenia la idea eren més en castellà, no? Vull dir, tu si llegies un best-seller era més en castellà que en català, els llibres catalans eren una mica més cars perquè els tiratges són més petits i això ha anat canviant poc a poc. També crec que hi ha hagut una explosió de talent d'escriptors que ara hi ha més escriptors bons que mai en català, més que mai, i però també hi ha hagut una explosió d'editorials, d'oferta. Això hi ha moltes... Pensa que fa 20 anys...
Perquè en continuen sortint de noves, editorials.
Continuen sortint i pensa que fa 20 anys hi havia 4 editorials. 2 importants i 4 en total, o 4 o 5. Hi havia 5 editorials que tenien el 85% del mercat. I ara no. Ara hi ha molts editorials indies, molta gent que comença, gent que fa coses noves. Vull dir, hi ha una varietat. O sigui, es publica més, però és més variat. I jo crec que això... és el que ha fet que el mercat de la literatura en català o de l'edició en català estigui més sa.
Ara en Malcolm deia, hi ha cada cop més petites editorials independents, però com està repartit? És a dir, Ilia, tu coneixes bé, perquè estàs al capdavant de l'editorial clandestina, el pastís se'l segueixen quedant les grans, m'invento, Planeta, Penguin, o hi ha prou espai pels petits? Poden
no,
sobreviure...
No, coincideixo 100% amb el Malcolm, està més ben repartit del que estava fa 20, o diria potser 40 anys, ara hi ha molta més riquesa, molta més diversitat i està molt més repartit. I amb això que deia l'oferta, aquestes editorials independents, potser perquè fan menys títols, potser perquè tenen aquesta capacitat de risc, estan podent aportar aquests continguts que abans potser no se'ls donava l'oportunitat perquè doncs, les tirades o les vendes no anaven a acompanyar. Avui en dia hi ha un mercat que et permet poder publicar certes traduccions, certs assajos, i crec que en aquest sentit, i també s'ha de dir, les administracions s'han posat una miqueta de cara també perquè aquestes editorials puguin publicar en català certs continguts.
Ilia.
El còmic, per exemple, és una parts en català que els últims anys ha pogut publicar més i que és important per unes franges d'edats que abans no hi havia continguts en català.
Mira, sobre els continguts, per exemple, ara ho deies tu, l'aposta, tu deies còmic, l'aposta del manga en català, que funciona prou bé. Penso ara en un exemple, en una piulada que feia la Júlia Baena, una bibliotecària, no sé si la coneixes, de Vilanova, i la Geltrú, ara fa 3 dies, que deia 2 anys després, les col·leccions en català són les més prestades als nous alumnes de l'ESO. També a l'alumnat d'origen llatinoamericà, que no té com a llengua materna en català. Compreu manga en català, companys. Home, Déu-n'hi-do.
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 Un exemple més d'això que dèiem, no? De l'oferta i de la bona feina, i entre altres coses també dels bibliotecaris, que també és una...
Són els prescriptors.
Sí, sí, entre els llibreters i els bibliotecaris són la primera línia de defensa, diguéssim.
Sí, és que és un ecosistema que funciona. Vull dir que aquí hi ha editors, escriptors, bibliotecaris, administració, vull dir, tot és un ecosistema que ha de funcionar tot. Si falla una part, falla tot. Uh-huh. Vull dir, també prescriptors, vull dir que jo crec que l'ecosistema ara està més saludable que fa uns anys. Vull dir que jo crec que estem en un bon moment, que òbviament hem d'anar més, però estem en un bon moment.
Lucía? És un bon moment justament des d'on créixer, no? És a dir, quan va bé l'ecosistema farà que hi hagi, com hi ha més oferta, hi haurà més lectors. Uh-huh. És a dir, tothom, ens preocupa molt que la gent llegeix poc, sí, cert, però com més oferta sigui, més variada, més diversa, més lectors tindrem, no? És a dir, que al final una cosa va amb l'altra. I crec que s'està també com... Aquesta diversificació fa que també hi hagi uns gustos diferents, no? Que també s'estan com educant unes noves maneres d'apropar-se a la lectura que no existien fa un temps. I això fa que encara hi hagi com més curiositat pel llibre. Quantes vegades no heu vist també les xarxes socials de persones que es queixen de que no poden entrar a una llibreria i sortir-ne amb les mans buides, no?
Uah! És que és més mainstream del que ens pensem.
Sí, no, és que al final tens aquesta necessitat de tenir uns llibres determinats que de vegades són els mateixos llibreters que te l'han presentat.
La veritat, són molt barats, els llibres són baratíssims.
Amb tota la gent que hi fa feina darrere.
La veritat.
No, i amb el temps que de Gaudi... Que
trobo que és molt barat. Llibre,
si un gin tònic fa són 10 euros... Si
no, però tu vas al cine, no vull comparar ara, però enteneu-me, sí que comparo, però no estic criticant el cinema. Te'n vas al cinema físicament i et gastes mínim 15 euros per persona i tens una hora i mitja de Gaudi. Un llibre, mínimament, són 4 o 5 hores.
Si ho passem a com única variable el temps de Gaudi, sens dubte, no. Si hem de comparar amb res. Vull dir,
no, és que exacte, el plaer de la lectura no és comparable amb cap altre plaer. No existeix res que s'assembli al fet d'estar llegint tot sol a casa teva o on sigui, no? I ficar-te en un altre món i a través d'allò que llegeixes entendre les altres... Entendre't a tu mateix i entendre tot el que t'envolta, no? És a dir, a partir d'aquest gaudi, ser capaç de veure el món d'una altra manera, això, jo no sé si... I a sobre disfrutar-ho, és a dir, no sé si és molt habitual, no?
I no oblidem que el llibre, el sector del llibre, és el sector que més aporta dins de l'àmbit cultural, vull dir, que és el que més pes té, i jo estic totalment d'acord amb la Lucía, les portes que t'obran la lectura, la possibilitat de comprendre tu mateix i el món són enormes. I a més, la Lucía i el Malcolm porten més temps que jo aquí. La Setmana Llibre en Català enguany va del Bar de Triomf a la Ciutadella. Són 86 parades, això és un miracle. Sí, sí. Tot això és llibre en català. I això és una meravella, és una cosa que hem de defensar des de l'Associació d'Editors, des dels lectors, des de... Bueno, aquí hi ha llibreries. I abans en parlàvem amb teníem una presentació abans, aquí està tothom, és a dir, hi ha llibreters, hi ha editors, hi ha traductors, es parla de teatre, es parla de música, es parla de novel·la negra, es parla de poesia. Són 10 dies, que és una meravella, i si crec que s'ha de reiterar i s'ha de recordar constantment perquè ho valorem.
Ara en parlaves de gèneres. En quins gèneres hem millorat i en quins gèneres encara hi ha poca cosa en català?
Ciència-ficció s'ha millorat moltíssim, per exemple, i còmic. Ciència-ficció, bueno, podria dir dos o tres editorials que han sortit ara en els últims temps en català i que estan fent molt bona feina i que són molt necessàries també, pel que deia també la Lucía, per acostar aquests gèneres, potser, no?, que avui en dia, per la tendència o pel que sigui, són més, de més interès pel públic. La novel·la negra sempre, bueno, té les seves pujades i baixades, però és un gènere que es manté molt bé, i a nivell infantil i juvenil en català ha millorat moltíssim.
I també ha pujat molt l'assaig, que de vegades es deia que no n'hi havia prou en català, i ara hi ha força editorials dedicades a l'assaig.
Totalment, és el que comentava abans amb el tema de l'oferta. L'assaig, precisament, és el que moltes editorials que apuntava també el Malcolm, independent, s'han atrevit a fer aquest assaig, Alexievich, en fi, coses que abans era més complicat, o tenien menys viabilitat de negoci que ara.
On hauríem d'anar a buscar? Vaig al moll de l'os, eh? On hauríem d'anar a buscar aquest lector que li falta el llibre en català? Entre els joves, entre els milers de nouvinguts que venen els últims anys a Catalunya? On hem de rascar?
A tot arreu, però prefereixo pensar que els joves són el públic que encara, bueno, podem connectar, hem de connectar, hem de fer, com deia la Lucía, trobar aquests vies de contacte, aquestes vies de comunicació, aquest llenguatge, aquest tipus de llibre, buscar l'equilibri entre entendre el seu món i poder aportar continguts, i evident amb els continguts que hi ha actualment. Allà és on hauríem d'anar. Jo insisteixo en el que deia abans, que crec que és important i que tots ens ho hem de fer nostre, que és aquest Pla Nacional de Llibre i Lectura, que és un pla on hi ha molta unanimitat, és un pla on sembla estrany, però educació i cultura s'han posat d'acord per treballar, i és un pla ambiciós, però és un pla necessari, i és un pla que involucra escoles, que involucra biblioteques d'aula, a tots els agents del sector, i és un pla molt important que es va començar l'any passat, que té un bon pressupost i que totes les parts hi han d'anar treballant i hem d'insistir perquè es compleixin.
Avui ens ho preguntàvem, qui tria les lectures obligatòries?
Bueno, els mestres són els que es lliguen entre la conselleria i els mestres, sí. No? Sí.
I després m'imagino que cada centre té la seva lliure disposició, sí. No?
Ara hi ha una enèsima polèmica sobre el llistat de lectures obligatòries, s'ha retallat, sí. És sobre aquella llista, doncs els mestres poden
triar.
No? I després ja crec que hi ha una sèrie de lectures lliures, diguéssim. Uh-huh. Però...
I de tota manera, a ca nostra també s'ha de llegir. És a dir, no només s'ha d'enfocar això des de l'àmbit educatiu, que també, però a ca nostra, o sigui, a la llar... A la casa s'ha de llegir molt. Tothom ha de llegir, perquè al final és un costum que... Sí, sí. Un hàbit que... Perquè
és adquirit.
És adquirit. Sí, si tu veus que els teus pares estan llegint, clar, o que esteu comentant, que diuen, no sé
què... Els pares, que el meu fill no llegeixi. Clar, si
però quan has agafat tu un llibre, Julio?
El meu fill, clar, veu a casa que els seus pares només fan que llegir, doncs el meu fill, que té 9 anys, però ja ha llegit Harry Potter, no sé què, va cada cop més, necessita més literatura perquè va llegint. Vull dir, perquè el que necessitem bàsicament són lectors. La competència ja no és el lector en castellà o el lector en anglès. El quan dius que el lector...
Eixamplar la base, no?
Davant les pantalles, hem d'eixamplar la base en general, davant les pantalles, davant una altra mena d'oci.
Sí, hi ha molts ocis, hi ha molts tipus d'oci possibles.
Competim amb moltíssimes coses, i això és important perquè potser en aquesta taula donem per fet que a casa tenim llibres, però és que hi ha moltes cases on els llibres no hi són presents. Hi ha una campanya, per exemple, que és la de fa 6 anys, que quan compleixes 6 anys t'arriba un val que vas canviar a... Quan creues les dades, hi ha moltes vegades que és la primera vegada en la qual un nen entra a la llibreria i, fins i tot, algun pare. Vull dir, no, és que són coses que sí, el que dèiem de l'ubicació, per exemple, la visibilitat del llibre en català, la visibilitat del llibre enmig de la ciutat, a vegades és com una cosa com menys, més, és molt important, és que es naturalitzi, és importantíssim, a les cases, als carrers, on sigui.
Havia aquest, el Strands, la llibreria de Nova York, tenia una publicitat que amb una frase de John Waters que deia, si vas a casa d'algú i no té llibres, no te'l follis.
és que més d'una vegada hem fet servir aquest criteri, ja no només per aquestes coses, però per d'altres sí. En aquest sentit, Sant Jordi és bo o és dolent? Perquè sempre diem, ostres, Sant Jordi, el dia del llibre, tots comprem llibres, però no sé si estem generant lectors o compradors.
Sant Jordi és un dia meravellós, i és un dia que hem d'estar orgullosíssim. No, sí, evidentment pels 22 milions d'euros que es venen, però vull dir, i com a festa, la gent que ve de fora i tots els que hem vist venir a autors, gent de fora, és un dia meravellós del llibre i la rosa. Dit això, si ho portem o ho posem sobre, simplement com a, des d'un punt de vista del sector del llibre, és un dia de bojos, caòtic, on es venen llibres per no lectors, llibres de tot, en 24 hores. És un dia meravellós, ple d'espectacle, que és una ciutat plena de llibres i roses. La setmana del llibre en català és una altra cosa, és una setmana de 10 dies. I una dada que, aprofito la pregunta, el 60-70% del que es ven en aquesta setmana del llibre en català és fons. És importantíssim per les editorials. És una dada... Clar, es publiquen moltes novetats aquests dies, perquè és la rentrée, és com Sant Jordi, després de Sant Jordi ve la setmana del llibre en català, des d'un punt de vista de moments importants on la premsa, on la comunicació, on hi ha més espais dins de cultura per llibres, per tant es publiquen moltes de les apostes de les que es publiquen ara. Fantàstic, aquí es presenten, aquí es venen, però el 60%, entre el 60 i 70% és fons. I això per un editor com jo, que venc novel·la negra i que porto quasi 100 llibres, 100 títols, doncs és important poder parlar del llibre que vaig publicar el 2011. A les llibreries és difícil que es trobi. I aquest contacte amb el lector, pausat, tranquil, durant 10 dies, doncs té moltes lectures positives, valgui la redundància.
Ilya Perdigó, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i també la persona que està al capdavant de la Setmana del Llibre en Català. Moltes gràcies per aquesta xerrada.
Gràcies a vosaltres, gràcies per l'espai, gràcies per ser aquí, esteu a casa vostra i quan vulgueu.
Ara parlem amb l'editorial Flamboyant, que una casa de por, si no aquest, li agafa alguna cosa. Ara parlarem. Gràcies, Ilya, fins ara. Nosaltres farem una pausa. A la tornada anem a veure un pare en Fran Domènech, que el tenim repartit en aquesta setmana del llibre, a veure què ha trobat, i de seguida, alerta, perquè parlarem de què hem de fer amb els llibres que no volem seguir tenint a casa. Podem donar-los una segona vida? Un reportatge de la Marta del Cor, que de seguida ens acompanya. Ara venim.
La tarda de Catalunya amb Elisenda Carot.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la
web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Arribarem on arribarem, però ho farem.
Des d'aquest racó del món, de la costa a l'interior, no vaig triar-ho jo, va ser sort. I és molt nostre, nostre. Miro els ostres i no veig el sostre. És llet nostra, nostra.
Arriba la nova temporada al Teatre de Sarrià, on viuràs moments memorables amb Carles Sans i el seu espectacle per fi sol, l'increïble McLari, en Joan Pere i el seu particular humor i molts altres intèrprets. Reserva les entrades a teatredesarrià.cat.
Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Tots aquells mars, la nova novel·la de Laia Aguilar. Un secret inconfessable ho pot canviar tot. Tots aquells mars, un llibre de columna.
De 10 anys... Que duanes, se'n ve que qui no té feina, el gat pentina. El gat o peina.
Avui, un nou capítol de Polònia. I després...
Ser trans és una victòria.
Crec que m'agradaria molt que tu fossis la meva parella lingüística.
S'apunta a mi? Ja sóc una Bob Pop Girl.
Bob in Translation. Aquesta nit, a la plataforma 3CAT i a TV3, després del Polònia.
Hola, vull entrar a Barcelona.
Contrasenya?
Opel Eco 0.
Endavant.
Conquereix Barcelona amb un Opel híbrid o elèctric. Descobreix la nostra àmplia gamma de vehicles híbrids i elèctrics amb etiquetes Eco i Zero en el teu concessionari Opel i gaudeix de la ciutat com mai. Més a opel.es.
El ganador de 5 Oscars, Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passa un minutet just de 4:45 de la tarda. Seguim a la sobretaula. Seguim amb en Malcom Otero, amb la Llucia Ramis. Avui som al passeig de Lluís Companys. Ja ho sabeu, si voleu venir-nos a veure, fins a 6:45 i serem aquí, a la setmana del llibre en català. Mireu, l'actor i director John Waters va dir fa uns anys que si vas a casa d'algú i veus que no té llibres, no? Ho heu dit? Oi que sí?
Sí.
No té llibres, queda? No t'has de ficar al llit amb aquesta persona, oi?
Sí, no era tan... No, dit el no. Exactament aquestes les paraules literals de Malcom Otero.
Has dit don't fuck with...
Sí, no, no? Bueno, era don't fuck him, però jo he dit val. No follis, que sí.
Val.
Una traducció literal.
Doncs què passa si la persona en qüestió té massa llibres, com pot ser Malcom Otero o la Llucia Ramis? No estic parlant d'anar-se'n al llit, sinó
no,
què fem amb aquests llibres?
Puc explicar una cosa?
Home, per favor. Oi? Endavant.
Sé que és horari infantil i no puc. Una vegada vaig arribar a Cameo al vespre, acompanyada d'un al·lot. I quan va veure que tenia molts llibres, se'n va anar.
No!
Sí. Complexa,
sí. Sí,
t'ho promet, t'ho promet. Però... Exactament així com...
Com es pot ser tan tita petita?
va dir, ostres, no m'esperava això, me'n vaig.
Això què, no? No m'esperava això, què?
Sí, això és raro,
però... No m'esperava que fos festa.
No, jo pensava que la cosa anava per aquí, sí, no sé.
Una, una intel·lectual sí que no, però sí que no passo.
Clar, ja, no se podia imaginar que una fiestera com jo pogués tenir llibres a casa.
Mare de Déu. De seguida anem a què fer amb llibres, com donar una segona vida amb els llibres que ja no volem a casa, però abans, deixeu-me passar per un d'aquests punts de connexió de la Setmana del Llibre on hi tenim en Fran Domènech. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
A veure, on pares?
Ara he anat a l'altra banda, ara he pujat cap a l'Arc de Triomf, a veure si se m'encomana alguna cosa. Avui que parlem de lletres, Jaume Sisa tenia una cançó, té la cançó de fet, que es diu Qualsevol nit pot sortir el sol, i diu, entre altres coses, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Doncs jo ara he entrat a una de les cases de les editorials que hi ha aquí. Estic entrant ara mateix en directe, concretament a la caseta que hi tenen les editorials Males Herbes i l'altra editorial, perquè jo tinc moltes preguntes sobre com es veu des de l'altra banda el que fem als clients o als potencials compradors de llibres. I tinc el Ricard Planas, que és editor de Males Herbes. Ricard, bona tarda.
Bona tarda.
I de moment li volia preguntar, perquè veig molta gent, cada vegada hi ha més gent, que fulleja llibres, no? És a dir, estem acostumats a anar a l'estant, no? I mirar la coberta o mirar la contraportada. I jo la pregunta que faig és, hi ha alguna llei no escrita que una persona estigui fullejant un llibre i vosaltres li digueu, escolta'm, ara ja l'has de comprar? És a dir, quin és el límit de que ja he fullejat el llibre?
No, clar, ja l'has tocat molt, ara, parla.
La pàgina 70,
pot ser que 100 pàgines, el llibre, no? Clar, perdona, si és un llibre de 100 pàgines, potser te'l llegeixes aquí en dues hores,
home,
no?
Sí.
No heu dit que llegies un llibre quan anaves amb el transport públic?
I tant,
doncs,
i
clar,
tant.
A veure el Ricard què hi diu d'això, què feu quan la gent comença a fullejar?
Home, normalment recomanem que llegeixin la contracoberta. Que la fem per això, no? És a dir, pot haver-hi un resum, pot haver una idea, no?, de què s'hi trobaran a dins, i jo, aquest truc, no?, és el que jo també l'utilitzo, quan vaig a la llibreria.
O sigui, si obres el llibre, ja l'has de pagar, o almenys un cànon, no?
Clar, és a dir, si algú ha obert el llibre, ja l'ha de pagar?
No. Home, aleshores no vindríem a la setmana, estaríem vivint en una casa amb piscina.
També és veritat. Fran...
Pregunta-li si s'ha trobat mai a gent o a persones que es llegeixin l'última pàgina del llibre, perquè jo tinc molta gent que ho fa.
No, això no es pot fer.
A veure, des de l'estudi em pregunten si us heu trobat amb gent que en lloc de començar per la solapa, doncs llegeixen l'última pàgina del llibre.
No ens hem trobat encara, no ens hem trobat. I quan els expliques el llibre una mica de què va, etcètera, doncs no volen saber l'espoiler.
Cosa
que sí que m'agrada saber com acaben els llibres.
Ah, sí?
Abans de començar-los?
No, per favor.
Saber,
com a molt,
l'última
paraula, com a molt l'última paraula.
Ni en Titanic.
No, home, per favor.
Escolta, també estic amb la Vanessa Moreno, de l'altra editorial. Vanessa, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què és el que ha de cridar l'atenció d'un llibre? És a dir, quin és el reclam a nosaltres com a potencials compradors? Què és el que feu les editorials perquè sigui la il·lustració, la solapa, la foto de l'autor, fins i tot?
En el nostre cas, la coberta, sobretot, que, a més, en el cas de l'altra editorial, són unes cobertes molt reconeixibles, tenim una tipografia molt gran i una il·lustració sempre, i en el nostre cas, les cobertes sempre criden molt l'atenció. Sí, sí.
És a dir, les cobertes. Jo estic envoltat de llibres ara mateix, és a dir, que afegint aquesta frase que vosaltres fèieu servir sobre la persona que no té llibres o que tingui llibres, aquí muntaríem una orgia, d'acord? Perquè hi ha molts llibres ara mateix aquí.
Depèn, si és un dels amants de la Llucia, no?
Sí, però Fran, no són teus.
No, això no. No són meus encara, però ja arribarem a algun tracte. Jo el que volia preguntar és que, clar, nosaltres quan anem a un lloc sempre preguntem a la gent que ens atén, no? Llavors la meva pregunta és, primer, quants llibres hi ha en aquest estant ara mateix?
Doncs nosaltres tenim 160 títols. No sé, l'altre.
160 títols de la Males Herbes, i l'altre?
Uns 250, però clar, és perquè tenim també la de Jovenet. Sí.
Molt bé, doncs la pregunta és... Si jo vinc aquí i demano una recomanació, vol dir que vosaltres us heu llegit tots els llibres i, per tant, us sabeu tot d'aquests llibres?
Sí, clar.
No,
aquesta paradinha. Ui, aquesta paradinha.
Paradinha.
Aquesta paradinha reveladora, eh?
Absolutament, tots.
Ha fet un sí vigilant, ha fet, eh? No,
sí, clar,
no ha
que han de fer.
No ha sigut un sí.
Fran Domènech, que et deixem llegint llibres i, sobretot,
no,
fes... fes-los una prova a veure si realment se'ls han llegit tots i que et diguin la contraportada d'un llibre el que triguis a l'atzar.
S'ha de dir que això de les contraportades, que he fet moltes la meva vida, he fet unes 700, és frustrant quan estàs a una fira o aquí o la setmana, perquè veus una persona que agafa el teu llibre, llegeix el teu text i deixa el llibre.
No!
Dius,
no,
i tu t'has posat allò, això és un abans i un després, el literatura universal, un llibre que serà un clàssic al futur.
No,
vull, tot el que has posat i no funciona. És molt frustrant això de que fas això. També la coberta, clar, quan és una editorial, totes les cobertes són teves, però quan tu estàs en una llibreria, hi ha la coberta del costat que potser és millor que la teva.
Dius,
això és un món competitiu molt dur.
Hauries hagut de posar groc, no?
Sí, sí. Fran Domènech. Em deixes fer-los una última pregunta molt ràpida, que és del que heu estat parlant també a la sobretaula. Vosaltres sou partidaris de subratllar els llibres, Ricard?
Sí, i tant, subratllar-los i posar comentaris als marges.
Posar comentaris als marges, mentre llegeixes?
I tant, sí, sí.
I la Vanessa, subratllaria els llibres?
Jo no els subratllo, plego les cantonades.
Mira, l'altra, les dues modalitats. Correcte. Tenim una
Catalunya
modalitat
dividida.
Lucía Ramis i la modalitat Malcolm Otero.
Les dues Catalunyes.
Fran Domènech, gràcies. Parlem amb tu després. Gràcies també a en Ricard Planes, de l'editorial Males Herbes, i la Vanessa Moreno, de l'altra editorial. Una abraçada a tots tres.
Salut, adéu, fins ara.
I alerta, us deia, què fem? Què fem si tenim massa llibres a casa? En el cas del Malcolm Otero ens has dit uns 5.000 llibres, la Lucía Ramis uns 3.000, només pels 20 anys que es porten.
Clar.
Si no, tard o d'hora arribaràs a igualar. Però nosaltres volem proposar-vos opcions per si voleu treure llibres de casa sempre que els hagueu llegit. Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, estimada, què podem fer?
Us porto 5 opcions, si no ens quedarem només amb una, eh? Aquí hi ha per tothom, per tots els gustos. La primera opció és portar-los a la biblioteca del vostre poble.
De vegades no les vols.
No. És que ja poseu objeccions abans.
No.
És que ja està. Un moment, no és veritat i ara ho veureu. Sí que és veritat que pot ser que ja tinguin els nostres llibres o que aquests que els hi portem no els interessen. Però, fins i tot en aquests casos us poden oferir solucions, perquè les biblioteques estan molt al cas de tot el que es mou a nivell literari, saben on poden necessitar llibres i els poden derivar a altres llocs. Però qui ens ho explica millor que ningú és la bibliotecària Carme Fenoll.
Hi ha algunes biblioteques, per exemple, que tenen petites paradetes de venda d'aquests llibres que són donacions a preus res irrisoris, altres que les redistribueixen aquestes donacions a ONGs, hospitals, etc. Altres possibilitats que podem tenir i que és important que sàpiga és un servei que es diu CEPSE, que són les biblioteques públiques catalanes, tenen un centre a l'Hospitalet que s'encarrega de la gestió dels fons de baix ús. És possible que si és un tipus de donació interessant per les biblioteques també ens puguin ajudar des de la CEPSE.
O sigui que sí, que la biblioteca, encara que ells no se'ls quedin, ens ajudaran.
No, però és veritat que no és un magatzem.
Exacte.
No hi ha ara amb tots els llibres de cop.
Sí, i a vegades posen problemes. Jo he de confessar que en un poble del Baix Penedès, que no diré quin poble és, perquè es diu Calafell, a vegades el que he fet és agafo els llibres al cotxe, paro a de nit, eh? Paro al cotxe,
no,
baixo,
no
deixo, deixo llibres
no.
I marxo.
Això té un nom, i te'l descobriré de seguida, però
has
d'esperar. Sí.
Això que fa el Malcolm té un nom.
Té un nom.
Ser mala persona.
Vandalisme!
No, ara us el descobriré. Però abans, ara que us descobria, coses que fan les biblioteques, us he de dir que si viviu prop de Girona, molta atenció a la iniciativa que va crear un bibliotecari jubilat, en Jordi Artigal, a Salrà. Es diu Connexió Papirus.
És un centre que és al dins de la mateixa biblioteca pública de Salrà i que realment busca el millor ús, els millors projectes per a aquests llibres que nosaltres ja no tenim lloc a casa per tenir-los. Podem anar a fer la donació, però també adquirir-ne a preus, diguéssim, molt baixos, i també fan punts de servei en alguns espais de Girona, com estacions, etc.
Ja ho veieu, que Connexió Papirus, perquè si no queda tot molt centralista, doncs a Girona hi ha una molt bona opció.
Seguirem investigant què podem fer amb els llibres si en tenim massa a casa, amb la Marta del Cor. Deixeu-me anar un moment a la Publi, butlletí i a la tornada. Més opcions, perquè encara n'hi ha i unes quantes. Ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Olés o l'immens so de la brama del cérvol. Aquesta tardor respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
El quadre Excel no l'ha impressionat, està en un altre galà.
És és d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com la picada mixta de porc i boví, burger, meat, eroski, safata de 400 grams de 2,82 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a Priscila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Ha arribat el moment. Descobreix els nous SUV 100% elèctrics de Polestar. Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, i Polestar 4, el SUV coupé innovador. Gaudeix d'una experiència inoblidable a Polestar Barcelona. Reserva un test drive a polestar.com.
Porto un menú per la Josephine, no el Chevsky.
Sí, és per ella, gràcies.
Vés-te'n, sushi.
Del rap.
Calla, quan canti ella, t'ensenyaré a ser educat. Perquè siguis de casa bona, no et facis l'espavilat.
A l'òpera.
I variate!
Vull que entri a l'acadèmia com més aviat millor.
Si no hi queden places?
Només has de creure en tu.
Tenor és la gran pel·lícula de divendres a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
A partir del 10 d'octubre, la Fira Mediterrània de Manresa us convida a mirar l'arrel des del present, posant el focus en els artistes que creen des de la dissidència. Més de 75 espectacles, concerts i altres activitats amb música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.